I com sempre a aquesta hora us diem bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ciutadans de l'Empordà ja són aquí. Ja són aquí els feixistes neonazis del vaixell Sea Star, que es dedica a evitar que les embarcacions que rescaten els refugiats que fugen de la guerra en pastera puguin ser salvats. Un vaixell que porta unes grans pancartes on s'hi llegeix un missatge adreçat als refugiats: Europa no serà casa vostra. Per sort, els ports de la Generalitat ja han dit que no deixaran atracar aquest vaixell en cap port de casa nostra. La cosa va fer que algunes entitats antiracistes corressin a mobilitzar-se per evitar que el vaixell es quedi aquí. El que faltava pel duro, vaja. També estan aquí les primeres repressions de policies locals del Baix Empordà a persones que penjaven cartells en favor del referèndum. En tenim constància de Palafrugell, on van actuar els Mossos, i a Palamós, on va ser la policia local qui es va encarregar de requisar els cartells. Probablement ni la patrulla dels Mossos en qüestió ni els urbanos de Palamós tinguessin ganes de requisar res, però de moment acaten l'ordre de la fiscalia. Dic de moment perquè tinc l'esperança que en algun moment els cossos de seguretat que tenen seu a Catalunya deixin d'acatar la repressió que imposa un fiscal general que, no oblidem, va dir en una ocasió que a la bandera espanyola li falta l'àliga, i treballin per la democràcia i la llibertat dels catalans. I com a màxima expressió de despropòsit, la policia local de Rubí, en aquest cas, va fer retirar pancartes i castells i cartells on l'única consigna que s'hi podia llegir era la paraula democràcia. Em fa l'efecte que més d'un està aprofitant l'ocasió per treure alguna cosa que porta arrelada molt i molt a dins.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Marc Clapés, que és aquesta setmana el responsable d'acostar-nos la previsió meteorològica.
Bon dia, Miquel. Avui ens hem aixecat amb un cel ennuvolat i al llarg del dia s'esperen alguns ruixats entre febles i moderats que poden anar acompanyats de tempesta. Bufaran vents de gregal i les temperatures rondaran els 20 graus de màxima, mentre que la mínima se situarà al voltant dels 12. Demà s'espera un dia més tranquil i seguirà bufant vent del nord.
Doncs moltes gràcies, Marc. Ara són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I a les 8 i gairebé 3 minuts, Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Repassem amb ells dos els titulars més destacats de la jornada.
L'acció de la Fiscalia contra els alcaldes compromesos amb el referèndum arriba al Baix Empordà. L'alcalde de Palafrugell, el republicà Josep Piferrer, és el primer de la comarca que rep la citació de la Fiscalia de Girona. Haurà de declarar com a investigat aquest proper dimecres pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Piferrer anunciarà avui què farà davant d'aquesta citació.
També hi ha els primers casos coneguts d'actuació policial al Baix Empordà contra la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre. A Palafrugell, els Mossos d'Esquadra retiren una pancarta d'Esquerra Republicana a la plaça del Sol i identifiquen el portaveu de la GERC. A Palamós, la policia local requisa cartells a favor de l'1 d'octubre.
Ports de la Generalitat barra el pas al vaixell neonazi Sea Star i li denega l'entrada al port de Palamós. L'embarcació del grup Ultrageneració Identitària es mou pel Mediterrani per impedir l'arribada d'immigrants a Europa. Pretén bloquejar els treballs de les ONGs en el rescat de refugiats. Diverses entitats antiracistes i en defensa dels drets humans s'han mobilitzat a Palamós contra el Sea Star, que finalment ha hagut de passar de llarg.
La vaga indefinida de les ambulàncies enfila la segona setmana amb les posicions enrocades. L'empresa Transport Sanitari de Catalunya ha portat als jutjats el comitè de vaga per haver convocat dos tipus de vagues, la parcial i la indefinida, que considera il·legals, a més denuncia desperfectes intencionats i actes vandàlics. Mentrestant, els sindicats reclamen a TSC que accepti les seves reivindicacions.
El nou hotel Casa Vinque de Palamós entra a la recta final. El grup Mas Torrent preveu obrir l'hotel en aquest singular immoble la segona quinzena d'octubre. Serà un hotel petit i casolà, d'una desena d'habitacions. L'hotel ja està llest, però queda per acabar el restaurant.
Sant Feliu donarà prioritat als vianants en els carrers de la Creu i de Sant Domènec. El paviment i les voreres quedaran a un sol nivell per prioritzar el pas de les persones. També es renovaran els serveis soterrats i les línies elèctriques i telefòniques. La previsió és iniciar les obres la setmana vinent.
Esports. En futbol, el Palamós continua cué al grup 5 de la tercera divisió. Els del Baix Empordà surten derrotats 3-1 en la seva visita a domicili al líder de la categoria, l'Espanyol B. El Palamós només ha assolit 2 punts de 18 possibles en les 6 primeres jornades.
I el Supermatí d'avui entrevistarem en Martí Sabrià, David Parranyó.
Ell és el gerent del grup Costa Brava Centre i parlarem amb ell per fer un primer balanç de la temporada d'estiu.
Aquí acaba el resum dels titulars. Anem directament a tenir molta tela per tallar. Són les 8:05. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, es reuneix avui amb la secció local d'Esquerra per decidir com actuarà davant de la citació de la Fiscalia. El fiscal l'ha cridat a declarar aquest dimecres al matí a Girona. Piferrer és el primer batlle del Baix Empordà en rebre la citació com a investigat per haver mostrat el seu suport al referèndum, David.
La Fiscalia el cita pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació. El fiscal amenaça en detenir-lo si no s'hi presenta. Piferrer ha rebut la carta aquest mateix dissabte. La Fiscalia havia ordenat començar pels municipis més grans i així ha sigut en el cas del Baix Empordà amb Palafrugell.
Els alcaldes han denunciat aquest matí la persecució política i judicial per l'1 d'octubre en un acte a Barcelona. S'han congregat al pati... S'han congregat al pati gòtic de l'Ajuntament de Barcelona abans de travessar la plaça Sant Jaume fins al Palau de la Generalitat.
Hi han participat amb les vares d'alcalde a la mà i amb crits de votarem, acompanyats de milers de persones que els han donat suport a la plaça Sant Jaume. Hi han sigut present el mateix Piferrer, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Mota, de Palamós, Lluís Puig, de Torroella, Josep Maria Rufí, el de la Bisbal, Lluís Saiz, de Calonge, Jordi Soler i el de Platja d'Aro, Joan Giraut. També hi ha anat el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, així com també batlles d'en pobles més petits com Begur, Cursava, Llobrega, Pals o Verges. Tots ells estan investigats per haver donat suport al referèndum.
Ja tenim els primers casos al Baix Empordà d'actuacions policials en contra de la campanya pel referèndum. La policia local de Palamós va requisar el dissabte diversos cartells a favor de l'1 d'octubre.
Ho denunciava a les xarxes la Míriam Martín, que ha respost a la crida per empaparar els carrers amb lemes per la consulta. Segons ha explicat a Ràdio Capital, van imprimir 6 cartells i els van voler penjar al centre de Palamós amb unes amigues, però van tenir la mala sort, explica, que van ser vistes per una patrulla de la policia. La Míriam assegura que va travessar el carrer Major de Palamós, on els esperava la policia. La noia relata que els agents els van comentar que no es podia fer i que els requisaven els cartells.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra, a Palafrugell, han retirat la pancarta que aquest diumenge havien col·locat diversos militants d'Esquerra Republicana a la plaça del Sol de Palafrugell. Malgrat aquest incident, han acabat instal·lant pancartes en diferents punts del poble, com la plaça de la Bòbila o el carrer de la Fanga. Els agents, a més, han identificat el portaveu de les GERC al municipi, Eudald Pagès. I a aquesta hora del matí saludem precisament el protagonista d'aquesta història, Eudald Pagès. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. Eudald, tu et van identificar ahir els Mossos d'Esquadra, eh?
Sí.
Vaja, què és el que et van dir? Què és el que estàveu fent i com va anar la història? Explica'ns-ho.
Estàvem penjant pancartes, com bé tu has dit, a la plaça del Sol, quan van aparèixer els Mossos i ens van dir que s'havien d'endur aquella pancarta. En tot moment van actuar amb educació i normalitat, i ens van demanar el DNI i jo el duia i el vaig donar.
Eudald, què és el que deia la pancarta, exactament?
Construïm la República del Sí.
Val, per tant, era una referència més aviat explícita al referèndum. Escolta, els Mossos, dius, van actuar amb normalitat. Vau tenir la sensació que ho feien una mica a contracor?
Sí.
Digues.
Vaig veure com ho feien gairebé com obligació.
Escolta, i el fet que t'hagin agafat les dades, t'han dit amb quina finalitat les agafen? T'han dit per què les volien?
Van dir que ho necessitaven per prendre nota, i van dir que només ho necessitaven per prendre nota.
Estàs espantat?
No.
I què creus que passarà?
Democràcia, al final. L'única moció de censura que es pot fer en el govern de Mariano Rajoy és un referèndum, i aquest referèndum es farà i serà vinculant. I la repressió, la persecució mitjans d'impremtes que està duent Rajoy no només és repulsiva i antidemocràtica, sinó que no solucionarà el problema.
Eudald, tu ets de Palafrugell, eh?
Sí, bueno, de Mont-ras.
De Mont-ras. I has... sí. Vaja, què t'han dit a casa teva, els teus amics?
Totalment tot el suport, tothom m'ha dit que no passa res i que, sobretot, que estic orgullós de que m'hagi passat això.
Eudald Pagès, portaveu de les Joventuts d'Esquerra a Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada i escolta, endavant les atxes, que diu aquell.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Les 8 del matí, 10 minuts. I encara sobre aquest tema, relacionat en l'àmbit general, la Guàrdia Civil va intervenir més d'1.300.000 cartells i material favorable al referèndum de l'1 d'octubre. Dins de la mateixa fàbrica hi havia díptics i fulletons amb l'emblema de la Generalitat i altres de la CUP, segons informa la mateixa Guàrdia Civil, Alba Lejide.
Això ha succeït durant el nou registre dels agents en una empresa de distribució de publicitat, segons informa el Ministeri d'Interior en un comunicat. L'operatiu hauria tingut lloc en una nau de Montcada i Reixac a Barcelona. Així doncs, Interior, que destaca que és la major intervenció d'aquest material il·legal fins al moment, informa que les actuacions s'han realitzat durant el matí d'ahir diumenge i són fruit de les investigacions realitzades per la Guàrdia Civil per a la localització de materials que promoguin el referèndum.
I per altra banda, el barri de Lavapiés a Madrid va quedar desbordat en un acte en suport al referèndum celebrat al Teatro del Barrio. La jornada, organitzada per Madrileños por el Derecho a Decidir, va transcorrer de manera festiva i reivindicativa.
Avui em sento molt madrileny. Així ha resumit Joan Tardà l'esperit compartit pels diversos centenars de persones que han donat suport al col·lectiu Madrileños por el Derecho a Decidir aquest diumenge a la capital espanyola. El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha fet aquest comentari en acabar l'acte a favor del referèndum celebrat al Teatro del Barrio, una cooperativa cultural situada al cor de Lavapiés, després d'haver estat suspesa la iniciativa original prevista a Matadero. L'aforament va quedar totalment ple i centenars de persones van haver de quedar-se fora en un acte on hi van participar Tardà, la diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid, Isabel Serra, Natàlia Esteve, vicepresidenta de l'ANC, la regidora de la CUP de Sant Cugat, Núria Gibert, Jordi Cruixart, president d'Òmnium, i Eduardo Reyes, líder de Sumaté i diputat al Parlament de Junts pel Sí. A més, l'organització també va desplegar un cordó de voluntaris de moviments antifeixistes per si hi havia incidents com els de 2013 a la llibreria Blanquerna.
I el govern, que presentarà un recurs per suspendre la intervenció dels seus comptes per part del govern espanyol.
Així ho ha fet saber el vicepresident català Oriol Junqueras quan ahir va anunciar que el govern presentarà un recurs a la decisió del govern central d'intervenir les despeses de la Generalitat. Recordem que el motiu era la decisió de la Conselleria d'Economia, que lidera Junqueras, de no remetre més informes de despeses. Així ho ha explicat en una entrevista de TV3 en què ha assegurat que la decisió d'Hisenda s'ha pres sota l'empara de cap llei i ha defensat que el govern està complint la llei d'estabilitat pressupostària fins i tot més que l'executiu central. El líder d'Esquerra Republicana ha afirmat que la mesura d'Hisenda va més enllà de l'article 155 de la Constitució i suposa el bloqueig dels pressupostos de la Generalitat. És per això que ha cridat a participar en el referèndum de diumenge 1 d'octubre per defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya i ha subratllat que no es tracta d'una votació sobre la independència, sinó també sobre la democràcia.
I tot això passava el mateix dia en què Miquel Iceta, el líder del PSC a Catalunya, reptava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a dir què votarà l'1 d'octubre. Tot plegat va ser la tradicional festa de la Rosa del PSC que enguany va estar marcada per l'oposició del partit al referèndum, al qual Miquel Iceta ha animat a no participar-hi.
Iceta ha insistit en el concepte d'il·legalitat sobre el referèndum i ha retret que es tracta d'una festa d'independentistes organitzada per independentistes perquè votin els independentistes i que només busca la independència. Així ha reclamat no deixar-se enganyar i ha cridat a no participar en l'1 d'octubre, sentenciant que no cal anar. Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tornat a oferir un nou pacte a Catalunya perquè augmenti l'autogovern dins d'una reforma constitucional, però ha garantit fermesa davant el referèndum il·legal.
Un quart de nou del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I justament a aquesta hora saludem en Gerard Tascaig. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Per explicar-vos que el vaixell neonazi Sea Star navega a poques milles de la Costa Brava. L'embarcació va arribar a la costa catalana durant el dia d'ahir. Des de la seva arribada, diverses organitzacions van lluitar contra l'accés del vaixell al port de Palamós. Gerard.
L'embarcació ultra sota el nom de Sea Star vol impedir la immigració a través del mar Mediterrani. La intenció és controlar les ONG i bloquejar el rescat dels nàufrags. Aquest vaixell forma part del grup Generación Identitaria, un col·lectiu que defensa la seva identitat i els valors, on el mes de juliol van aconseguir llogar el vaixell gràcies a donacions de particulars. Des d'aleshores volen acabar amb el servei de taxi que fan els vaixells de les ONGs. Des de Girona Cuit van mobilitzar diferents activistes per posar-se en contacte amb els ports de la zona. La intenció de la plataforma era evitar que l'embarcació neonazi pogués arribar a costa. Hores més tard, des dels ports de Generalitat anunciaven que Sea Star tenia l'entrada prohibida. Dolors Serra, activista de Girona Cuit, mostrava el seu agraïment per la prohibició.
Sembla molt bé que no hagin donat aquesta autorització i espero que demà continuï igual. No sé què és el que pretenen, perquè ja t'he dit que estaven aturats ben bé davant de Palamós a unes 5 milles mar endins.
A hores d'ara, el vaixell segueix davant de Palamós. L'inconvenient que hi va tenir el Sea Star era el dia festiu de l'encarregat d'amarrar embarcacions de gran eslora. Durant el dia d'ahir, Dolors Serra comentava que no se sap què passarà al llarg del dia d'avui.
Fa la sensació que es va movent, però no sabem exactament amb quina finalitat. Sabem que la persona que se n'encarrega de poder aparcar aquests vaixells tan grans avui no treballava. Vostem a veure demà, no sé si s'estan esperant a demà, a veure si els donen o no els donen autorització.
I a les 8 i 17 minuts... El projecte d'hotel a la característica Casa Vinque de Palamós estarà acabat durant la tercera o la quarta setmana d'octubre. Aquesta és la previsió amb la que treballa el grup Mas de Torrent, que explica que l'hotel ja està llest, però queda per acabar el restaurant. Es tracta d'un hotel petit, amb 9 habitacions. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Expliquem aquesta notícia relativa a aquest hotel Casa Vinque.
El grup Mas de Torrent, l'empresa que gestionarà l'hotel, diu que la idea és que sigui un hotel casolà, que la gent es senti com a casa seva. També comptarà amb un jardí i una piscina a part del restaurant. L'acord consisteix que Mas de Torrent lloga la casa i el propietari assumeix les obres. Ha estat un projecte molt supervisat i controlat per l'Ajuntament de Palamós, segons diu Àlex Figueres, que és administrador de l'empresa.
Qualsevol intervenció que es feia tenia que ser aprovada per l'Ajuntament i no només aprovada, sinó que a més ho controlaven i ho seguien. És a dir, per us fer una idea, el canvi de color de la façana el vam escollir els tècnics de l'Ajuntament i nosaltres conjuntament.
Ha afegit que la construcció de l'hotel és l'única manera de preservar els espais com aquest perquè serien difícil de mantenir per famílies.
Gràcies, Dani. I la construcció o l'obertura d'un nou hotel ens remet a parlar directament de la temporada turística. I si a casa nostra hi ha algú acreditat per parlar sobre aquest tema és en Martí Sabrià. Senyor Sabrià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Sabrià, fem un balanç ràpid de com ha anat la temporada turística aquest any.
Bé, encara no ha acabat, però podem dir que fins avui les xifres són bones, els resultats han estat bé, han tingut un punt d'irregularitat. Havíem arribat a fer unes previsions a partir d'una Setmana Santa esplèndida d'un mes d'abril molt bo, que això encara seria millor del que ha sigut, però en realitat crec que no ens podem queixar. Hem fet un excel·lent juny, hem fet juliols i agost molt semblants a exercicis anteriors, tenim molt poc marge de creixement aquí, perquè fa ocupació, però en canvi hem treballat a preus francament interessants, de mitjana molt superiors als anys anteriors, i per tant, empresarialment, crec que tancarem a finals d'octubre, a principis de novembre, el que en diem temporada amb plena satisfacció per part del sector i, el que és més important, amb molt entusiasme per reinvertir, per fer noves obres de millora i, per tant, anar actualitzant aquesta planta hotelera que en els anys de crisi potser havien estat tots una mica paradets.
D'ahir estem a punt d'acabar la temporada. Quan podem donar per tancada definitivament la temporada d'estiu?
La majoria dels nostres establiments de temporada tancaran entre el 15 d'octubre i el 2 de novembre, per tant, hauríem d'esperar aquell moment, vol dir que ens queda encara ben bé un mes i mig per a alguns establiments. Aquest setembre es preveia molt bo, la mala climatologia ens pot restar una mica, sobretot en els caps de setmana de públic procedent de l'àrea metropolitana. Esperem que el cap de setmana que ve, que ells tenen festa el dilluns, perquè és la Mercè, faci bon temps i, per tant, bé, acabem de rematar un setembre bo, perquè pel que fa a turisme internacional, sobretot britànic i escandinau, doncs està sent un molt bon mes de moment. Pel que fa als hotels, clar, tenim sempre la sensació a l'Empordà que quan es buiden els càmpings i es buiden els apartaments, la temporada s'ha acabat, però hotelèriament, i afortunadament, això dura força més, dura pràcticament dos mesos més que el món dels càmpings i que el món dels apartaments.
Escolti, perquè quanta gent ens visita en aquesta zona, en aquest període de temporada alta?
És una mica... Els contatges en aquest àmbit són una mica de mal fer, això només poden fer els Balears, perquè tenen totes les arribades per aeroport o per mar. Aquí, evidentment, controlar els accessos per carretera i saber quants en venen cada vegada i cada cotxe és molt complicat. El que sí que sabem és que tenim en el Baix Empordà prop de 15.000 places hoteleres, però que en tenim prop de 42.000 en càmping i que la resta són apartaments i segones residències, un espai...
Disculpi, 42.000 places de càmping en total? Em semblen molt poques.
No, el Baix Empordà estic parlant, eh?
Sí, el Baix Empordà, el Baix Empordà.
La província de Girona té 128, però el pes substantiu del càmping està a l'Alt Empordà, a la zona de Sant Pere Pescador, bàsicament, i els grans, els macrocàmpings. Per tant, la província de Girona, sobre 120.000 places, les té distribuïdes una mica en aquesta proporció, eh? 60 a l'Alt, 40 al Baix i 20 a la Selva i el resta de la província de Girona, càmpings interiors, etc. No són poques, 40.000 places de càmping, eh? Són importants, molt centrades evidentment en l'espai entre l'Estartit i Pals, la resta són càmpings relativament petits que no fan créixer.
Ja li diré d'on m'ha vingut aquesta, no? Aquesta em semblen poques. Jo sempre he sentit a dir al meu poble que Pals, que té no arriba a 3.000 habitants, creix fins a 40.000 al llarg de l'estiu, impulsat bàsicament pels càmpings, especialment pel Cipsela, pel Playa Brava i pel Neptuno i l'Interpals, que són els quatre que hi ha, dels quals dos d'ells són bastant grossos. Clar, sí, aquesta xifra de 40.000...
Ara m'agradaria una mica amb aquestes dades, no tan fresques com les hoteleres, però us diria que Pals deu tenir aproximadament amb places de càmpings de l'ordre de 8-9.000, places, però Pals també té una situació amb segones residències i apartaments molt important, que acullen molta gent. El problema és que una habitació d'hotel hi queden dues persones sistemàticament, tot i que en un moment determinat i en temporada d'estiu moltes vegades hi ha habitacions d'aquestes que les ocupen 3 i 4 persones, és a dir, una parella amb un parell de criatures. Però en el món dels apartaments això és absolutament incontrolable. Sabem que molts apartaments de 4 persones li dormen 8, 10 i 12, i això és el que dispara moltes vegades el nombre de persones en un municipi determinat. No tenim fórmules de contacte, normalment es fa pel consum d'aigua neta, aigua bruta i tones d'escombraria recollides, per poder tenir xifres aproximades a partir de la gent que es belluga, però a més ara tenim molta mobilitat, vol dir que la gent d'Armat Pars, però menja Tarruella, sopa, sí, Pere Tallada, i per tant, fins i tot aquest contatge de vegades es fa una mica complicat. No hem trobat una fórmula justa per tal de poder saber els 40.000 persones que hi pot haver Pals en un moment determinat com es distribueixen, eh? Les 9-10.000 de càmping segur, les prop de 1.000 places hoteleres que té Pals, doncs també, i a partir d'aquí complicat de saber la resta on es va jugar.
En unes jornades dedicades al futur del turisme que es van celebrar a Calonja, la conclusió genèrica a la que s'arribava era que innovació, gestió eficient, diferenciació i autenticitat, bé, també es deia honestedat, serien les claus per al futur del turisme a la Costa Brava. Com es transforma això? Com s'aterra això i es posa a la pràctica?
Bé, nosaltres portem molt temps treballant sobre la idea de que l'atractiu turístic s'ha de basar en els continguts propis del territori, bé siguin patrimonials, siguin culturals, siguin gastronòmics. D'aquí la nostra organització Cuidem un Portanet, que de vegades la gent sembla que tot això és una cosa que s'acaba d'inventar a l'hora d'opinar, però la Cuidem un Portanet va arrencar l'any 83, és a dir, que fa molts anys que treballem sobre aquest criteri. L'any 94 vam començar a portar la gent a caminar pel país, també sembla que fa dos dies, però han passat 23 anys. Des que vam aconseguir un canvi de marcatge del Gerra 92 per tal de tenir pràcticament gerres, perres i senders locals que passessin al costat dels nostres hotels, això avui ens porta un trànsit espectacular en mesos de primavera i de tardor de públic internacional. Per tant, bé, jo crec que aquests criteris alguns ja els hem aplicat. Torno a dir que al final potser el principal problema és que ningú va definir en el seu moment un model turístic de territori i de país, i per tant aquest món hoteler potser més compromès amb l'autenticitat, amb la innovació, doncs al final sobre el conjunt de gent que es manega o que es belluga en el territori és extremadament petit. Nosaltres en temporada d'estiu passem de ser el Baix Empordà de 120.000, passem a prop dels 600.000. Si n'hi posem els 40 o 45 de càmping, si posem els 15 d'hotels, estem a 60. Per tant, bé, hi ha 400.000 persones com a mínim que es maneguen amb apartaments segona residències. La segona residència és molt important, aquest és un personatge no menys tenible des de la perspectiva de territori, perquè ens dona garanties, diguéssim, de que requereix molts serveis, jardiners, lampistes, fusters, gent que fa el manteniment de les cases. Per tant, també ens ha fet un Baix Empordà en aquest sentit, un punt ric pel que fa al món dels serveis, però després hi ha tot un flux d'aquestes segones residències que, en comptes de tenir un ús restrictiu de la propietat, en surten al mercat, això de vegades altera el preu i sobretot difumina aquesta sensació de que hi hagi un projecte concret, és a dir, no respon a una oferta determinada, sinó general és buscador d'un llit a bon preu que va a un territori on sap que hi passen coses, però té molt poc a veure en aquesta oferta que dèiem, innovadora, compromesa, carregada de cultura o de proposta cultural que podem emetre des del món hoteler, perquè el client està comprant quelcom més que un llit.
Senyor Sabrià, ara que parlava, que esmentava la cultura, jo sempre he tingut la sensació que ens faltava una referència cultural molt clara, més enllà dels festivals d'estiu, que ho en podríem emmarcar en l'àmbit més de l'oci, però deia una referència cultural clara a l'estil del que pot ser, no sé, el Festival de Teatre d'Avinyó, que aplega moltíssima gent a la ciutat durant els mesos que es fa, o el Museu d'Art Modern de Ceret, o aquesta capacitat que tenen al sud de França per vendre de manera molt clara la marca de la Provença, o les rutes relacionades amb el vi francès. No sé què en pensa vostè al respecte.
Sí, penso que tenim molt que aprendre i molt que millorar encara en aquest camp. És cert que en el món dels festivals de música s'han convertit en un referencial. La suma de Perlada, Caproig, Porta Ferrada, Tarruella, doncs és una oferta molt, molt, molt important, segurament la més important de la Mediterrània espanyola, sens dubte. Però en altres àmbits tenim...
Però potser aquests esdeveniments no són per si mateixos el reclam pel qual ve la gent. Jo em referia precisament a això, no? El Festival de Teatre d'Avinyó és ple de gent que va preure aquell teatre, aquell festival de teatre explícit. Em dóna la sensació que a nosaltres no ens passa, sinó que els festivals que són òbviament plens, són un bon complement per les vacances, però són un complement.
És cert. De vegades, quan hem analitzat la realitat de la Costa Brava, sempre hem dit que ens faltava tenir la ciutat de Girona arrendada, tenir una capital una mica més estructurada. Llavors tindríem una temporada alta que comença a ser molt important i que comença a manegar públic no només català, sinó internacional. Doncs el tindríem més aquí. Però bé, jo crec que estem en una fase on el client, on el turista està molt poc quiet i que una distància de 60-70 quilòmetres no és gaire important. Per tant, nosaltres sempre apuntem que el triangle de línia és molt important. Tenim una certa esperança posada que el Thyssen de Sant Feliu es acabi convertint en una realitat i també ens ajudi en aquest sentit, i estava jo el divendres passat amb el Ferraria valorant una mica el tema del bulli. El bulli en principi també s'ha de convertir en un referent de tot l'any. El problema és que quasi tot, també l'oferta cultural, la que hem sigut capaç de programar fins ara, està molt centrada en aquesta macroconcentració demogràfica que es produeix el mes de juliol i agost, i per tant els festivals de música tenen aquesta temporalitat. També tenim una altra bona notícia, sembla que la Caixa Cap Roig acabarà tinguent un espai cobert i que per tant potser també tindrem música de primer nivell fora de la temporada d'estiu. Per tant, bé, aquí ens queda molta feina per fer i és evident, però segurament el que més ens ha marcat, si ho compareu amb les altres destinacions turístiques, totes les grans àrees turístiques importants tenen la seva gran ciutat, la Toscana, la Florència, la Provença, diverses, però la capital, Marsella, molt, molt potent en el conjunt francès, però si ens anem a la Costa del Sol hi ha Màlaga al mig de la costa, si anem a la Costa Blanca doncs tenim Alacant al mig de la costa. La Costa Brava és, en aquest sentit, estructuralment, és un cas, diguéssim, excepcional.
Escolti, tenim el triangle de Pals, Torrent i Regencós, que és un imant.
Sí, tenim poblacions molt interessants, però ens falta potser aquesta ciutat operativa tot l'any, amb oferta tot l'any, que pugui encardinar una mica aquesta oferta pels seus ciutadans i fer-la un punt interessant també pel turisme internacional. En qualsevol cas, en el món del turisme, com en el món de les persones, no s'acaba mai. Mai assoleixes el ple, sempre hi queden coses a fer, sempre s'ha de millorar. Per tant, jo m'apunto a la idea, si és la que va sortir de Calonge, de la innovació, sense perdre les arrels, sense perdre el fonamentar aquesta oferta innovadora en allò que ens és propi. Cada cop té menys sentit viatjar per veure allò que ja coneixes a casa i, en canvi, anar a descobrir allò que és propi d'altres territoris. Per tant, l'Empordà crec que en aquest sentit ho hem fet bé. Jo el divendres també hi va haver una ponència de l'Armenguer a l'Escala sobre el futur de l'Empordà i girava una mica sobre aquesta conversa, sobre la necessitat de reforçar aquesta idea d'Empordà pel damunt de la idea de Costa Brava, però sense perdre aquesta marca, aquest branding que fins avui ens ha posat en una situació que hi ha molt, que molts altres destinacions voldrien.
Senyor Sabrià, una última qüestió més breu. Feia vostè referència a la possibilitat que la Caixa instal·lés una seu permanent, diguem-ne, a Cap Roig. Just ahir llegíem en un digital, a la directa, que la Caixa ja té a punt el bloqueig dels comptes del govern de la Generalitat en el moment que l'Estat espanyol li indiqui. El procés pot suposar un fre al procés o el referèndum o el resultat del referèndum si s'acaba aplicant en cas que sigui positiu. Quines conseqüències preveu el sector turístic que pugui tenir?
Bé, jo sempre dic que nosaltres segurament som el sector que menys hem de patir. Les úniques experiències que tenim a Europa de zones turístiques de països que s'han independitzat com Croàcia, l'únic cosa que va fer és generar més expectatives, més demanda, més curiositat per part dels centres europeus d'anar a veure què passava a Croàcia. Jo des del primer dia he dit que si Catalunya és independent el nombre de turistes europeus creixerà d'una manera important els dos o tres primers anys. Si som capaços de fer-ho bé, com crec que som capaços de fer-ho, això llavors es transforma en fidelització d'aquests turistes nous. Per tant, a mi en aquest sentit el fet de la independència no em fa patir gens, ans al contrari, és a dir, a part de que me la crec tot i que penso que és el que necessita aquest país per acabar d'evolucionar, per tenir precisament aquest sentit de modernitat i d'innovació molt més arrelat, per millorar les nostres infraestructures de caràcter turístic necessitem aquesta independència com el pa que mengem. Per tant, bé, no crec que ningú hi ha de patir. Els turístics, us ben asseguro que els meus empresaris, els de la zona, ho tenen tots clar, que això en cap cas restarà, sinó que sumarà.
Escolti, me l'estic imaginant penjant cartells ara ja,
Sí, en tinc de penjats a la porta del despatx, en penjarem més si cal, però no fluixarem d'aquí l'1 d'octubre, no sé si és el tema que toca, però
no.
Però ho farem, estem compromesos amb el país. Jo crec que Si no, tindria poc sentit i seria una mica hipòcrita tot el que està dient fins ara sobre quin ha de ser el contingut de la nostra oferta, quan un creu que l'oferta del propi territori, la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra gastronomia han de fer part principal i troncal de la nostra oferta turística. És evident que hem de fer tot el possible per reforçar aquesta identitat, per fer-la més visible, per fer-la més perceptible, i això passa per tenir un país propi i un país nou.
Senyor Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Centre, que vagi molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
5 minuts per sobre de 8:45.
La reunió va estar convocada per fer avançar, diguéssim, les negociacions. El senyor Carreras ja estava informat en tot moment del que passava aquí al Loté. Ja al maig d'aquest any vam demanar una reunió amb ell que no ens va ser concedida. Ens emplaçaven de cares al 25 o 26 de setembre, però ara resulta que amb els moviments que hi ha polítics i d'enrenou social una mica, ara sembla que els hi corre molta pressa solucionar el tema de les ambulàncies aquí a Girona.
D'ahir sembla que els hi corre molta pressa resoldre aquesta vaga indefinida de les ambulàncies. O això és el que creu Ivan Codinach, portaveu de Comissions Obreres, que va passar el divendres per aquest mateix programa pel Supermatí. Codinach va relacionar aquesta suposada pressa amb el procés sobiranista, Dani.
El portaveu del sindicat Comissions Obreres diu que encara no és una decisió ferma presentar una demanda a la justícia per la situació de les ambulàncies, però és una opció que es té en compte.
Decisió ferma no és, entenc jo, perquè encara s'ha de parlar bé amb tots els membres del comitè i és un tema que s'ha de valorar molt, els juristes ja han d'intervenir aquí. És una decisió que es té present, diguéssim, que es té present.
A més, ha assegurat que la situació denunciada no es dona en tots els serveis.
Amb el servei no urgent, o diguéssim, el material que tenim, les ambulàncies en què treballem, estan en un estat molt lamentable, en un estat quasi que podríem dir de fa 10 o 12 anys enrere, han retrocedit en el temps. El servei urgent, com que és directament de SEM, que és la imatge que donen de les urgències, aquest es preocupa molt d'aquest servei i aquest servei funciona bé.
També ha dit que la patronal els assegura que són ells els que han creat el problema de les ambulàncies. De fet, porten temps denunciant que l'empresa no dona resposta a les seves demandes, que no són econòmiques, sinó de condicions de treball.
Són les 8 del matí, 37 minuts, anem als breus. A Sant Feliu de Guíxols urbanitzaran els carrers de la Creu i de Sant Domènec per donar prioritat als vianants. Es tracta de dues vies paral·leles que desemboquen al passeig. Les obres situaran el paviment i les voreres a un sol nivell per prioritzar el pas de les persones respecte als vehicles, David.
També serviran per renovar tots els serveis soterrats que el consistori considera que estan obsolets. A més, se soterraran línies elèctriques i telefòniques. La previsió és iniciar les obres la setmana imminent. Un tram del carrer de Sant Domènec va quedar negat la setmana passada a causa d'una fuita d'aigua entre els carrers Major i Rutlla. El mateix dia es va reparar la canonada malmesa. Es tracta d'una nova avaria a la xarxa d'aigua de Sant Feliu. En els darrers 5 anys s'han registrat més de 400 avaries a causa de l'estat deteriorat de la xarxa. Per això, el govern municipal vol fer ara actuacions progressives en diferents punts de Sant Feliu.
I un grup de voluntaris han extret 32 quilos de deixalles del Port Pelegria a Calella de Palafrugell i de Llafranc. És una activitat de neteja del fons marí que ha organitzat l'Ajuntament l'Ajuntament, ens ho explica l'Eugènia Güell.
Hi havia tot tipus de brossa, sobretot plàstics, llaunes i restes d'embarcacions. Aquesta activitat de neteja l'organitza l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, amb l'objectiu de conscienciar de la importància de conservar el fons marí, però, segons ha dit el regidor de medi ambient de Palafrugell, Jaume Palaí, encara hi ha incívics que segueixen tirant deixalles al mar. Per dur-ho a terme és essencial l'ajuda de dues escoles de busseig que hi participen voluntàriament. L'any passat van ser 13 voluntaris i aquest any n'han estat 12 al port de Pelegrí i 8 més a Llafranc, a més d'un grup de participants en caiac que netejaven la badia de Llafranc.
Gràcies, Eugènia Güell. I aquest és l'ambient que s'escoltava aquest cap de setmana a Begur. Un carretó decorat com el Papa Mòbil va guanyar la tercera baixada de carretons de Begur, que s'incluïa dins el programa d'actes de la Festa Major de Santa Reparada al Vallejide.
Un Papa Mòbil fet pels veïns de Begur es va endur ahir el premi al millor carretó de la tercera baixada d'aparells mòbils sense motor de fabricació casolana del municipi, organitzada dins el programa d'actes de la Festa Major de Santa Reparada. En aquesta edició han participat un total de 13 carretons que provenien tots ells de Begur, a excepció d'un de la Bisbal de l'Empordà i un altre de Parets del Vallès. Seguidament s'ha fet el dinar de germanor, que ha plegat més de 150 persones i una xocolatada popular.
I acabem aquest repàs als breus explicant-vos que el projecte Life Platera ha guanyat el Premi Medi Ambient Silma 2017. Es tracta d'una iniciativa que pretén restaurar els valors naturals i paisatgístics de l'antiga maresma de la Platera al municipi de Torroella de Montgrí. El Premi Silma reconeix les actuacions medioambientals de les comarques gironines en diversos àmbits com l'energia, l'aigua o els residus, David.
El projecte de la desurbanització de la Platera és la que ha rebut més vots per votació popular. Abans, un jurat havia escollit les 5 finalistes tenint en compte diferents criteris socials i ambientals. Enguany s'havien presentat 8 actuacions d'arreu de les comarques gironines. Els ajuntaments nominats han estat guardonats també amb una invitació per a una visita tècnica a Friburg, una ciutat alemanya considerada un referent de la gestió ambiental.
I a 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 9, Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem cap a fer el repàs a la informació esportiva. El Palamós perd a domicili contra l'Espanyol B per 3-1 i es manté cué, Pedro.
Els palamosins sumen la quarta derrota en 6 jornades i continua cué amb tan sols 2 punts de 18 possibles. El bon treball defensiu del Degà no va ser suficient contra un rival que està invicte i que es referma com a líder del grup 5 de la primera divisió. El filial Periquito es va mostrar com un conjunt ben sòlid i molt treballat per perforar la defensa dels baixempordanesos, i això els va permetre vèncer per 3-1.
I Pedro, volem saber com es va desenvolupar aquest partit.
A la primera part, el conjunt palamosí va sortir amb les idees ben clares i sabia que era molt important sumar al camp del líder. És per això que va optar per un sistema defensiu que va posar als blanquiblaus difícil la tasca d'intentar construir ocasions per avançar-se al marcador. Així doncs, al llarg dels primers 45 minuts no va haver masses accions a destacar. De fet, els de Vicenç Fernández els va costar passar de mig camp, tot i que només ho van aconseguir amb jugades d'estratègia. A la represa, la concentració de l'eix defensiu no era la mateixa i ho va pagar el conjunt dirigit per Fernández. Al minut 48, mitjançant un xut de Bermejo, l'Espanyol B es posava per davant a l'Electrònic. Poc després, el lateral Perico Pedrosa va estar ben a prop d'ampliar la diferència. Això va passar quan faltaven poc més de 15 minuts per al xiulet final, quan el Palamós es va quedar amb 10 jugadors al terreny de joc, ja que Bonaventura va ser expulsat. Justament en la jugada posterior d'Oncel marcava el segon per als blanquiblaus. Transcorria el minut 85 quan el conjunt palamosí va retallar distàncies amb un penal que va transformar en Medina. A l'afegit, Pellegrín va sentenciar el maig amb el 3-1.
I no deixem l'actualitat del Palamós perquè el migcampista Biel Gasca demana la baixa al club i marxa al Caçà.
El club palamosí va acceptar la seva petició. Gasca volia tenir més participació i presència al terreny de joc i no comptava pràcticament per al tècnic Vicenç Fernández. El migcampista s'incorpora al Caçà, equip que juga a segona catalana.
Gràcies, Pedro. Totes aquestes notícies que us hem anat explicant al llarg del programa les podeu trobar recollides al nostre portal informatiu que podeu trobar a l'adreça radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I acabat el repàs esportiu amb en Pau Ponseti. Volem saber quines són les principals activitats, les més destacades en l'àmbit cultural, lúdic i festiu. Activitats que comencem a repassar anant a Platja d'Aro, Pau.
El tapís és conegut com una peça de roba amb grans dibuixos, sovint figures i paisatges, emprat generalment en l'adornament de les parets de les habitacions, la fabricació del qual consisteix l'art de la tapisseria. Una feina manual molt lenta, amb un resultat espectacular, que l'any 1992 va arribar a la població de Castell Platja d'Aro, amb un curs d'iniciació i que anys més tard va donar cabuda a l'escola de tapís Al Llis, que té com a finalitat la pràctica i difusió de la tècnica mixta de l'Al Llis amb diferents materials i textures. En aquest mateix espai hi trobem una exposició retrospectiva sobre l'Associació de Tapís de Castell Platja d'Aro i S'Agaró, que commemora 25 anys de treball, un passeig pel camí que han recorregut aquests artistes, que han trobat en el tapís una via per l'expressió i la creativitat.
I Lluís Llach, que arriba a Palafrugell per oferir una xerrada a totes aquelles persones que ho vulguin, coincidint amb la campanya per l'1 d'octubre.
Al Teatre Municipal de Palafrugell, a partir de les 8 de la nit, Lluís Llach, diputat de Junts pel Sí, i el periodista Pere Cardús conversaran sobre democràcia en el marc de la campanya Crida per la Democràcia de l'1 d'octubre, un acte que organitza Òmnium Baix Empordà amb la col·laboració d'Assemblea.cat Palafrugell i l'Ajuntament de Palafrugell.
I al Centre Cívic de Garrigàs, fins l'1 d'octubre, hi podeu veure l'exposició Mentawai, progrés o retrocés, un retrat molt fidel d'aquesta mateixa cultura.
Els Mentawai són una tribu indígena que habita en una illa a l'oest d'Indonèsia. Durant anys han viscut d'acord amb els costums, la ideologia i els hàbits propis, fins que aquest últim any, mitjançant un grup islàmic, han aconseguit canviar els costums dels Mentawai. La construcció d'una mesquita enmig de la selva ha estat el primer pas del llarg projecte d'aquest grup islàmic per desenvolupar l'illa, fer que les dones es tapin, que els nens vagin vestits, que es construeixi una escola on s'inculquin els valors de l'islam o que es disposi d'electricitat, de motos o de telèfons mòbils, són algunes de les seves propostes. Aquest és el projecte guanyador de la 14a edició del cicle Joves Fotògrafs de les comarques gironines, impulsat pel Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Es tracta d'una exposició de fotografies de la gironina Marina Calahorra, per mitjà de les quals deixa constància del canvi de vida que ha experimentat recentment una tribu indígena, els Mentawai, arran de la presència d'un grup islàmic a l'illa on habiten, a l'oest d'Indonèsia.
En Pau Ponseti, l'agenda per aquesta setmana. I el Supermatí avui, ara que parlem de cultura, volem fer un altre repàs sobre l'activitat cultural de casa nostra. En aquest cas, ho farem de la mà d'en Dani Chicano. I de la seva valoració personal sobre la programació, en aquest cas d'arts escèniques, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Torna a començar la temporada. La de tot. La de l'escola, la dels instituts, la del referèndum, la de la independència i, com no, la d'arts escèniques. A les comarques gironines, temporada alta exerceix de xuclador, de manera que les programacions locals tenen un competidor d'UPA. Però tot i això, hi ha programadors que tenen clar quin és el seu públic i també que fora un pecat tenir parat el seu teatre perquè a Girona i Salt hi hagi aquest beneït monstre que dura 2 mesos i escaig. Són pocs aquests programadors, però n'hi ha. Per exemple, a Torroella de Montgrí, la programació de l'Espai Ter, que per cert ha teixit complicitats amb el Festival Gironí, és modèlica si tenim en compte a qui va dirigida i amb quins objectius. A un públic local poc avesat al teatre, el qual cal atreure primer a la sala i després oferir-li espectacles adequats que el facin tornar. Més tard ja hi serem a temps de fer una aposta més agosarada. Els encerts en la programació són la qualitat i la varietat. Qualsevol dels espectacles programats estic convençut que deixaran satisfet el públic. Art, Homes, una comèdia musical, i La Treva, són els caps de cartell i els que m'atreviria a dir que exhauriran entrades. El primer i el tercer compten amb un repartiment d'una gran solvència, amb l'Arquilluer, l'Orella i el Villanueva en el primer cas, i amb la Clara Segura o en David Selves en el segon cas. I tracten temàtiques prou interessants, com són la utilitat de l'art, però també de l'amistat, i les seqüeles de la guerra en una fotoperiodista. Homes està protagonitzada per cinc actrius amb una vis còmica indiscutible i parteix de la comèdia homònima de Sergi Belbel, que va tenir molt d'èxit el 1994 quan la van posar en escena a l'Esté de Teatre. A l'apartat musical, res a retreure. El geni basc de l'acordió diatònic Kepa Junquera comparteix cartell amb Oques Grasses i aquesta meravella, que és el duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés. La Cirereta és l'espectacle de dansa familiar, atenció, dansa, Babaol, de la companyia Enambar. Aquesta programació, en què hi ha força més cosa del que he destacat, va acompanyada de promocions per abaratir entrades, com ara una targeta T5, un abonament amb què 5 espectacles surten a 10 euros cadascun. El preu mitjà de l'entrada d'algun d'aquests espectacles a Barcelona és de més del doble. I què aconseguiran amb això Torroella i l'Espai Ter? Doncs crea un nucli d'aficionats, una mena de club d'amants del teatre, i anar-se convertint en una de les referències de la comarca pel que fa a les arts escèniques. Cap, absolutament cap municipi del Baix Empordà no li pot discutir això, veient aquesta programació, que és molt correcta. S'hi poden acostar Palamós o Sant Feliu de Guíxols i prou. Tot és una qüestió de voluntat, de creativitat, d'originalitat i de fer una aposta decidida i fàcilment justificable. Aviam si s'escampa l'exemple. Atents a l'Espai Ter.
Sempre favorables a la cultura i a les arts escèniques també, i avui palès en aquest comentari d'en Dani Chicano, que podeu trobar sempre que vulgueu al nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no marxem de Torroella. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa Calabús és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella i amb ella parlarem els dilluns sobre llibres. Per tant, Teresa, gràcies per accedir a sumar-te al planter de col·laboradors d'aquest programa. Anem directament en matèria. Parlem de recomanacions de llibres. De què podem parlar aquesta setmana?
Bé, mira, jo he començat per parlar-vos d'un llibre escrit fa 20 anys, és a dir, que podem parlar de novetat, però no tant. Mm-hmm. Us explico un segon la filosofia que tinc.
I tant.
I és que, bé, jo i tot el meu equip de la llibreria El Cucut pensem que la bona literatura no ha de morir mai, i llavors recuperar i mantenir i llegir obres que han sigut importants i sobretot que potser parlen de tots nosaltres o de la nostra manera de viure, val la pena, i val la pena tenir-ho en compte.
A més, els clàssics sempre val la pena tenir-los en compte, no?
Sí, aquest és un clàssic jove, però us parlaré d'en Vicenç Pagès i Jordà, una mica perquè penso que encara, malgrat siguem tots tan reivindicatius, penso que encara no coneixem gaire els nostres autors i malauradament no coneixem lo importants que són perquè ningú és profeta a la seva terra. Vicenç Pagès va néixer a Figueres, ja ho sabeu, a l'Empordà, però viu a Torroella des de fa ja uns 30 anys. I no sóc jo qui ho diu, en Vicenç té 9 o 10 premis literaris, entre ells el Mercè Rodoreda, el Creixells, el Sant Jordi, i és Premi Nacional de Cultura. Per tant, qui no l'hagi llegit, que es posi per la labor, que es posi per la feina, perquè no podem ser lectors i tenir assignatures pendents com no haver llegit en Vicenç. Motiu pel qual us en parlo és perquè en el Cucut estrenem un club de lectura aquest divendres i l'estrenem amb El món d'Horaci, una novel·la que va ser publicada fa exactament uns 20 anys i que ara l'editorial Empúries ha reeditat perquè és el que passa amb els grans llibres, parlen del que ens importa, no són caducs, no són només actuals en el moment en què es publiquen, sinó que tenen un llarg recorregut. Si us vés de dir de què va, seria complicat, perquè podríem dir que va de la solitud, podríem dir que va dels mitjans de comunicació, precisament, en molta mesura, del programa de Orson Welles, que va fer veure que hi havia un atac
La guerra dels mons, sí, sí.
La guerra dels mons i que Amèrica va sortir al carrer espavorida, no? Vull dir que va de que una notícia es pot fabricar, va de que un excés d'informació pot ser un problema, va de compartir pis d'estudiants uns empordanesos a Barcelona ara fa 30 anys o 25, per dir alguna cosa, de música, de cinema, en fi, de solitud de la vida, de tot plegat.
Per tant, un clàssic actual que podria estar molt al dia. Teresa,
clàssic actual, El món d'Horaci, el qual recomano ja no només per lectors de novel·la, perquè us he de dir que la meva experiència com a llibretera, els homes no són gaire lectors de novel·la, pensen que perden molt el temps llegint ficció, en general, parlo en general, però en Vicenç és un autor, diria que sap combinar molt l'assaig dintre de la narrativa i cada un dels seus capítols és un assaig del tema que ell vol parlar. Vull dir, el podeu agafar amb tota la llibertat de que no us farà feixuga la línia novel·lística, diguem, dels que no en sou gaire mans.
Doncs aquesta recomanació literària que ens deixa la Teresa Calabús, no sé si podem esmentar ràpidament un altre títol, perquè anem una mica
sí,
agafats de temps, Teresa?
Sí, per mi El món d'Horaci és el que s'ha reeditat, però la meva novel·la preferida de Vicenç Pagès és Els jugadors de whist, li he dit sempre, és la que va tenir el Premi Creixells el 2009 i també el Premi Setè Cel, per tant té ja dos premis recollits, i potser tots recordareu més Dies de Frontera, que és el Premi Sant Jordi i Maria Àngels Anglada, és a dir, o sigui que en Vicenç té un recull de premis important, i aquests dos són els llibres més, les novel·les més actuals en el nostre temps, no per la temàtica només, sinó perquè ja us dic que El món d'Horaci també ho és, i probablement seran uns títols que us resultaran més propers.
Teresa, recordem l'horari d'aquest grup de lectura que feu el divendres, al Cucut?
Sí, comencem, ens estrenem a 8:45 del vespre, tot i que gairebé sempre serà cap a 8:00, durarà una horeta i a més estarà conduït per l'Enric Sollà, un filòleg i professor que ha fet un colofó en el llibre del món d'Horaci, i serà un club de lectura conduït per una persona que tindrà preparat el tema. 8:45 del vespre del 22 de setembre, és a dir, divendres que ve, i ja irem convocant aquest grup, i qui s'hi vulgui apuntar, cada 6 setmanes ho farem.
N'anirem parlant. Teresa Calabús, responsable del Cucut de Torroella, gràcies per aquesta recomanació d'aquesta setmana. Tornem a parlar de dilluns que ve. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A través del web. Amb la Teresa hem parlat avui, que és dilluns 18 de setembre, i un 18 de setembre moria el cantant Jimi Hendrix, Marc Clapés.
El músic va perdre la vida el 1970, a la fatídica edat de 27 anys, després de molts anys enganxat a les drogues. La causa de la seva mort apunten que s'hauria ofegat amb els seus propis vòmits, tot i que hi ha moltes teories al respecte, una de les quals apunta que s'hauria pres més pastilles de les que necessitava. Jimi Hendrix va ser un dels guitarristes més influents a la història del rock, conegut per usar amplificadors amb distorsió pel seu àlbum i per ser el primer que va fer servir efectes estereofònics a les seves gravacions. En vida va editar 3 discs i un directe, i posteriorment s'han publicat alguns treballs, sent People, Hell and Angels el 2013 la seva darrera referència.
I també tal dia com avui, els escocesos votaven en referèndum la possible independència del Regne Unit.
Va ser el 2014 quan els escocesos van poder votar si continuaven formant part del Regne Unit o no. Finalment es va imposar el no en un 55,4% respecte al 44,6% del sí.
Enveja sana d'aquell 18 de setembre del 2014, el mateix dia, 18 de setembre, per cert, en el que la banda Boston editava More Than a Feeling.
More Than a Feeling és una de les cançons imprescindibles dels anys 70, i tal dia com avui de 1976 es va editar, situant-se ràpidament al top 5 de la llista Billboard Hot 100, i durant molts mesos no va parar de sonar a les emissores de ràdio de tot el món. El líder del grup, Tom Scholz, va necessitar 5 anys per compondre la cançó, i avui dia forma part de les 500 millors cançons de la història de la música.
Aquest era el so California dels Boston amb aquesta cançó que es diu More Than a Feeling i que ens acosta cap a les 9 del matí, moment en què tancarem el programa d'avui. programa en el que hem parlat amb en Martí Sabrià, el gerent del grup Costa Brava Centre. També hem parlat amb aquest responsable de la GERC de Palafrugell, que ahir va ser identificat pels Mossos d'Esquadra. Us hem recomanat un llibre amb la Teresa Calabús, us hem parlat d'arts escèniques, us hem parlat de cultura i us hem parlat de molts altres temes que repassem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'acció de la Fiscalia contra els alcaldes compromesos amb el referèndum arriba al Baix Empordà. L'alcalde de Palafrugell, el republicà Josep Piferrer, és el primer de la comarca que rep la citació de la Fiscalia de Girona. Haurà de declarar com a investigat aquest proper dimecres pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Piferrer anunciarà avui què farà davant d'aquesta citació.
També hi ha els primers casos coneguts d'actuació policial al Baix Empordà contra la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre. A Palafrugell, els Mossos d'Esquadra retiren una pancarta d'Esquerra Republicana a la plaça del Sol i identifiquen el portaveu de la GERC. A Palamós, la policia local requisa cartells a favor de l'1 d'octubre.
Ports de la Generalitat barra el pas al vaixell neonazi Sea Star i li denega l'entrada al port de Palamós. L'embarcació del grup Ultrageneració Identitària es mou pel Mediterrani per impedir l'arribada d'immigrants a Europa. Pretén bloquejar els treballs de les ONGs en el rescat de refugiats. Diverses entitats antiracistes i en defensa dels drets humans s'han mobilitzat a Palamós contra el Sea Star, que finalment ha hagut de passar de llarg.
La vaga indefinida de les ambulàncies enfila la segona setmana amb les posicions enrocades. L'empresa Transport Sanitari de Catalunya ha portat als jutjats el comitè de vaga per haver convocat dos tipus de vagues, la parcial i la indefinida, que considera il·legals, a més denuncia desperfectes intencionats i actes vandàlics. Mentrestant, els sindicats reclamen a TSC que accepti les seves reivindicacions.
El nou hotel Casa Vinque de Palamós entra a la recta final. El grup Mas Torrent preveu obrir l'hotel en aquest singular immoble la segona quinzena d'octubre. Serà un hotel petit i casolà, d'una desena d'habitacions. L'hotel ja està llest, però queda per acabar el restaurant.
Sant Feliu donarà prioritat als vianants en els carrers de la Creu i de Sant Domènec. El paviment i les voreres quedaran neutralitzats al pas de les persones. També es renovaran els serveis soterrats i les línies elèctriques i telefòniques. La previsió és iniciar les obres la setmana vinent.
Esports. En futbol, el Palamós continua cué al grup 5 de la tercera divisió. Els del Baix Empordà surten derrotats 3-1 en la seva visita a domicili al líder de la categoria, l'Espanyol B. El Palamós només ha assolit 2 punts de 18 possibles en les 6 primeres jornades.
I encara per acabar, un últim apunt per la previsió meteorològica, Marc Lapés.
Avui ens hem aixecat amb un cel ennuvolat i al llarg del dia s'esperen alguns ruixats entre febles i moderats que poden anar acompanyats de tempesta. Bufaran vents de gregal i les temperatures rondaran els 20 graus de màxima, mentre que la mínima se situarà al voltant dels 12. Demà s'espera un dia més tranquil i seguirà bufant vent del nord.
I una hora i 18 pàgines de guió més tard, donem les gràcies a l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Celles, la Sílvia Pedret, en Dani Cortés, l'Alba Lejide, la Eugènia Güell, en Pau Ponseti, en Marc Lapés, en Pedro Ruiz i, per descomptat, en David Parreño, que és el responsable de posar una mica d'ordre a tot plegat perquè el Supermatí pugui sortir en antena cada dia i sortir amb el nivell amb el qual us estem informant cada matí de dilluns a divendres. I tornarem demà a les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Us saludem des de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Bon dilluns.